Poc més de dos minuts i ja haurem arribat a les 11 del matí. Ara comença Sobreviure al Català, l'espai que dedicam al Defrafar de Radio Illa a la nostra llengua, al català. Un espai radiofònic que fem en col·laboració amb l'àrea de cultura del Consell Insular de Formentera. Tenim amb naltros el filòleg del SAL, el Servei d'Assessorament Lingüístic, en Carles Torres. Benvingut, Carles.
Bon dia, Pepo, com estem?
Per cert, i enhorabona per la secció de la setmana passada, Com hem de salar en el català de les Illes, que ha tingut doncs, el rècord d'escoltes de la passada setmana. I té bastant de mèrit, Carles, ho dic perquè hem tingut un home del Senalló, com sabràs, més polèmic que mai la passada setmana.
Vaig sentir-lo també.
I a més també l'entrevista amb Carlos Torres, una persona que es diu com tu, però que és el líder de Vox.
Bé, és un èxit a tots i estic molt content que la secció segueixi i agradi, sobretot.
Bé, què mos portes avui?
Avui començàvem parlant de... Bé, per començar, te faré una pregunta personal i íntima. Tens dies preferits, tu?
Sí.
Per exemple, quin dia és el teu dia preferit?
Sí, mira, m'agrada molt el divendres, òbviament.
Sí.
El dissabte al matí.
Sí.
I també tinc bastanta predilecció pel dimecres.
D'acord. I dies que no són preferits? És a dir, els pitjors dies per tu, quins són? No diguis dilluns, que és el dia de la secció, per tant...
Sí. Home, diumenge a la tarda em costa, eh?
D'acord, els diumenges són delicats.
Sobretot a la tarda.
Et pregunto això perquè avui volem parlar precisament dels dies de la setmana. I del seu origen, i per què es diuen així, per què es diuen com es diuen. Per començar, diguem que en català també tenim 7 dies de la setmana, d'acord? Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge. I ens ve, com tantes altres coses, de fer-ho així, del llatí. Els noms que els antics romans donaven als dies de la setmana, quan es va implantar la setmana de 7 dies, d'aquí ve setmana, eren dies solis, dia del sol, dia lunae, dia de la lluna, dies Martis, dia de Mart, dies Mercuri, dia de Mercuri, dies Llobis, dia de Júpiter, dies Veneris, dies de Venus, i dies Saturni, dia de Saturn.
Bueno, això encara es considera, per exemple, en anglès, el diumenge el diu Sunday, no? O sigui, el dia del sol.
Correcte, exacte.
A l'anglès, i nosaltres hem substituït que el sol pel diumenge deu venir de Domenicus, no?
Que és el senyor. Dia del senyor, que ara veurem per què passa això, també. La qüestió és que, com tu dius, l'anglès, les llengües germàniques, tenen tant l'alemany com l'anglès, conserven aquest dia del sol, i l'anglès encara conserva el Saturday, que és el dia de Saturn.
Clar,
d'acord?
Sí, sí.
A més, en anglès és molt divertit perquè agafen també deïtats equivalents a les seues creences, d'acord, nòrdiques, com per, hi ha una cosa molt divertida que és el dijous, com és en anglès?
Thursday.
D'acord, d'aquí ve el déu Thor, per exemple, en anglès, d'acord? Però això ja és un nom de les nostres llengües, que són les romàniques. Què són aquests noms que he dit? Els noms de Mart, Mercuri, Saturn, són cossos celestes. I és que els romans donaven a cada dia el nom d'un dels 7 cossos celestes que són visibles a ull nu, d'acord? És a dir, els planetes Mart, Mercuri, Júpiter, Venus i Saturn. I que també, a més, coincidien que eren déus del panteó romà. A més del Sol i de la Lluna. D'aquí el Sol seria el Sunday en anglès i la Lluna seria el Monday en anglès,
sí.
D'acord? Per tant, en català, els dies de la setmana, dilluns equivaldria a dir dia de la lluna, dimarts dia de Mart, dimecres dia de Mercuri, dijous dia de Júpiter, divendres dia de Venus, i aquí, en el cap de setmana, hem de fer una pausa, perquè aquí
dissabte...
ja passen coses ja. Ara parlarem de quines sí. coses passen. Però en tot cas, fixem-nos que en llatí, com abans comentàvem, es deia doncs, dies Martis, per exemple, o Martis dies. Hi havia les dues formes possibles de dir-ho en llatí.
Ah, i potser per això el castellà ha quedat amb el martes.
Ha quedat amb el castellà, amb el martes, i ha desaparegut aquest element dies, d'acord?
Del principi.
Del principi. I el francès i l'italià, per exemple, l'han conservat al final.
Lunedì, mercoledì, martedì, jovedì, venerdì...
Exacte, sí. En canvi nosaltres ho conservàvem al principi. Per això dilluns, dimarts, etc. Sí, sí. És a dir, el dilluns equivaldria això, dia de la lluna. Dit això... Anem al cap de setmana, que és un, diguem, que és el dissabte i el diumenge, i fixeu-vos que canvia bastant del dissabte llatí al diumenge, al nostre dissabte i diumenge. Els jueus, és a dir, la Bíblia, diu que Déu va fer el món en 6 dies i el setè va descansar, D'acord? Això de que quin és el primer dia de la setmana també ha canviat al llarg de la història i, de fet, hi ha llengües que encara reflecteixen que no és el dilluns el primer dia de la setmana, sinó el diumenge, per exemple. D'acord?
Sí.
Els jueus dedicaven i continuen dedicant el setè dia, és a dir, el dissabte, al descans. L'anomenaven Shabbat, pronunciat d'aquesta manera, Shabbat.
Clar, fixa't una cosa, el setè dia, el dissabte, és que ells comencen la setmana el diumenge.
Correcte. Perquè...
I els seus calendaris van així.
Correcte. I, per exemple, sense anar més lluny, el portuguès, parlant de domingo, que és el nostre diumenge,
sí.
Però segunda feira, que seria el dilluns seu, el segon dia, per ells seria el dilluns. D'acord?
Clar.
La qüestió és que els jueus, diguem, el dia del Shabbat, que en hebreu significa repòs, d'acord? Mm. I els romans varen copiar dels hebreus el costum de fer un dia de descans setmanal i varen decidir que fos el darrer dia de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar de dia Saturni, d'acord, a Sabatí, que seria una còpia de l'hebreu, en aquest cas.
Ah, clar.
El canvi de dies solis és més posterior, d'acord? El dia solis i el nostre diumenge actual és més tardà. I va fer en el segle IV després de Crist, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà. I va ser precisament l'emperador Constantí, el primer emperador que va legalitzar el cristianisme, que va ordenar que es fes el canvi. I es va decidir que el dia dedicat al Senyor, és a dir, al Déu dels cristians, fos precisament el dies solis. El dia del sol va passar d'aquesta manera a ser un dia del dia del Senyor, el dia del descans per als cristians. Era el primer dia de la setmana, però posteriorment es va decidir que passàs a ser el darrer, i així el setè, el que va descansar, Déu segons la Bíblia. I d'aquesta manera també llevava protagonisme una mica al dia de descans dels hebreus.
Que era el dissabte, el sàbat, sí.
Correcte. En tot cas, fixem-nos, com abans tu comentaves, que el nom del dia dedicat al sol es conserva en els idiomes germànics, com l'alemany, Sonntag, l'anglès, Sunday, holandès, Zondag, i fins i tot, com comentàvem, a l'anglès també trobam restes d'aquesta mitologia en el dissabte, que seria dedicat a Saturn amb el Saturday. Sobre l'origen dels dies, ja acabaríem dient això, hi ha a vegades dubtes també quan escrivim article, és a dir, ja és una part no ja de la història de la paraula en si, sinó qüestions d'ortografia, quan escrivim article davant els dies. Si jo et dic, per exemple, que els dilluns tenim programa, tenim secció, què significa això?
Que cada dilluns hi ha programa, però també aquí es diu molt allò dels dilluns, no?
D'acord, en aquest cas només el dissabte i diumenge són variables, podem dir un dissabte i dos dissabtes, d'acord? Mm-hmm. Però els altres dies són invariables.
Encara dilluns... que siguin plurals, hem de dir els dilluns.
El dilluns i els dilluns, per exemple. En aquest cas, la marca de plural ja ho marca l'article, d'acord? Dilluns és una forma, diguem, analògica d'altres casos de que una paraula afegim OS, fem un plural, per exemple, i en aquest cas és una diguem, una cosa col·loquial, parla col·loquial, però que no l'escrivim i no és del tot correcte, d'acord? Seguint amb això dels articles, és a dir, en català posem article davant dels dies de la setmana quan volen dir que és cada dia que fem aquesta acció. Per exemple, si jo dic els dissabtes vaig al cine, o al cinema, cada dissabte vaig al cinema. Si no és aquesta freqüència, no han de posar article.
Mm-hmm.
D'acord?
Els dissabtes, els diumenges... I, bueno, que els diumenges, clar, i la resta dels dies de la setmana, que quedi clar, no s'ha de modificar el terme. Els dilluns, els dimecres, els dimarts, els divendres.
Pel que fa al nombre de les paraules, exacte. La resta de dies acaben amb S, tots.
Clar. Bé, més coses. Ja ho saps, el nostre microespai on ens dedicam a burxant la ferida, no?
Abruixar la ferida o ajudar en dubtes sí. Que tenim. Tu ets menjador o poc menjador, Pepo?
Jo sóc menjador, sí.
I fas primer, segons...
I quan puc, postres.
D'acord, postres, bravo. Postres o postre? Com ho diries tu?
Quan puc, postre... Què voleu de postre? Què voleu de postres? Jo diria que, malgrat que s'ha dit bastant malament, diria que és postres.
Correcte. En és en plural i en femení. És a dir, les postres.
Les postres, no els postres.
No els postres. De fet, és una paraula que ens arriba del castellà, però en català la tradició és mantenir-la en plural i en femení. És a dir, la fruita, els dolços o altres menges que, amb què solem acabar el dinar i el sopar, sobretot, s'anomenen en català les postres. De fet, també es coneix, almenys a Eivissa es coneix aquesta paraula, i també surten els diccionaris, la paraula darreries, d'acord? Tant una com l'altra, el que fa referència és que tant les darreries com les postres és el que et menges posteriorment o al darrer del teu àpat.
Les darreries podrien dir que és un sinònim pitiús de les postres?
És un sinònim bastant pitiús. Jo he vist el conec, potser està en desús, d'acord? Però es coneix aquesta paraula, les darreries. Sí. Però està, diguem, inclòs en el diccionari, diguem, oficial, normatiu.
Sí.
Doncs bé, tant postres com darreries, en tot cas, les hem d'emprar d'aquesta forma, les postres.
En femení, eh?
En femení i en plural, perquè el que realment expressaven és quanta menjaves aquest menjar, és a dir, a les postres, a les darreries, després. I s'ha fossilitzat aquesta forma femenina i en plural per designar, doncs, això, o un flam, o una gassonera, o un bocí de flor, o una taronja que és més sana.
Va, més coses. Anem a buscar els orígens d'un mot o d'un topònim. Bé, avui què ens portes, Carles?
Avui us porto una paraula que és d'ús molt corrent i que té una etimologia bastant interessant, com és la paraula nosa. Què és una nosa, Pepo? Tu saps què és una nosa?
Una cosa, una nosa és que no vull dir el castellanisme que m'està sortint, saps?
Una cosa que molesta, que està enmig.
Sí, que molesta, exacte.
D'acord?
En castellà, què més torba?
Que estorba, d'acord, estorbar.
Això existeix també en català?
Destorbar, sí, destorbar. Sí.
Ah, destorbar.
Destorbar. Correcte. Una nosa és una cosa que amb la seva presència dificulta una acció, intercepta el pas, roba espai per fer una cosa, priva el bon funcionament d'alguna acció, d'alguna activitat. D'acord? De fet, aquesta paraula nosa es coneix com també sinònims, per exemple, d'embolics o trastos, que també és correcte, trastos. I avui hi ha una expressió que és fenosa, fer nosa. Això em fa nosa. Fer nosa és el mateix, vull dir, es obstrueix, dificulta o priva d'una obra d'obrar o de funcionar. Exemples. Treu aquesta taula que fa nosa i no puc passar. D'acord? O allò que a vegades passa a l'estiu, que cotxes mal aparcats, aquest cotxe fa nosa i no el deixa sortir. D'acord? O una persona. Si faig nosa, me'n vaig, per exemple.
Sí.
Doncs la història d'aquesta paraula és ben interessant perquè ens arriba del llatí nausae. És a dir, que pren del grec nautia, nàusea, mareig, mal del mar. I a més, la paraula nautia en grec és nautes, mariner. I el mariner ve de naus. És a dir, tot té una relació amb la nau.
D'aquí la nostra nau, nàutica, etc.
Correcte. Tota aquesta paraula, la nàusea, és allò que senten, o el mal dels mariners, d'acord? Perquè la nàusea què és? És l'instant abans, just abans de vomitar, després d'un mareig, quan te mareges. Per tant, si tens nàusees, realment el que estàs tenint és una incapacitat momentània, d'acord? Tu et mareges quan vas en barca.
No acostumo, però no puc cantar victòria. A vegades, si estic una mica cansat i tal, sí que marejo. Sí.
D'acord. Hi ha molta gent que pateix aquest mal quan ha de travessar els freus. Si ho fas una activitat diària, molta gent que treballa o viu a Eivissa, o inversa, i un està habituat, però sí que és veritat que es pot conèixer la gent que pateix aquest, diguem, aquest mal, aquest mareig, aquestes nàusees, per la seva posició, per la seva cara, si fa, diguem, mala cara,
si
comença a suar... Hi ha gent que té fòbia.
Hi ha gent que no han desamarrat el barco, jo en conec una que ja està marejada, saps?
Te contaré una altra història. Jo, per exemple, quan vaig començar a venir aquí, venia i anava, venia cada dia, saps aquell, com es diu aquell científic, el que feia experiments amb cans...
El Pavlov?
Exacte. Doncs sí. Jo tenia una cosa semblant. Vivia en un carrer de vila i sempre que bufava un cert vent hi havia una persona que tenia penjada en els balcons una d'aquelles campanetes que sonen quan fa un vent, no?
Sí.
Doncs jo la nit, quan sentia aquella campaneta...
I les campanades de medianoche, ja.
Jo ja pensava, demà es morà la barca. Jo ja tenia aquesta cosa de Pavlov, doncs, abans de venir. Ara ja ho he superat, pens.
Ho has superat venint a viure a Formentera.
No, i ara també anant... M'agrada, per exemple, quan hi ha... No un temporal fort, perquè... en el fons, contents de poder arribar a terra, que no sí. passin desgràcies, d'acord?
Sí, sí, està clar.
Però, diguem, sí que tenia una qüestió, una pressió psicològica bastant important. Reprenent el tema, nosa és allò que t'impedeix fer una cosa i una nausa és el que t'impedeix doncs, tenir un funcionament normal dins la nau.
Sí.
I la paraula nosa ens ve de nàusea.
Caram. Bé, doncs ja veieu, sobreviure al català al nostre espai, sobre la llengua pròpia de Formentera que fem en col·laboració amb el Consell Insular. Per cert, ja que sabem que desperta un cert interès aquesta secció, podeu enviar-nos les vostres propostes també, eh? A info@radiovillaformentera.cat o si no a través de Facebook o Twitter us ho feu arribar. Ara, avui us la penjarem també a l'espai d'en Carles Torres sobre els dies de la setmana, sobre fer nosa i sobre les darreries.
O les postres.
O les postres. Carles, passa-ho molt bé, moltíssimes gràcies.
Bona setmana.